Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Theresa May defensa al Parlament Britànic durant el dia d'avui l'acord sobre el Brexit, enmig de rumors sobre una moció de censura i les dimissions, que ja són un fet, de 5 membres del seu govern que no comparteixen el pacte. Entre els que han plegat hi ha precisament els màxims responsables de gestionar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En un clima molt encès, May ha assegurat a la Cambra dels Comuns que el pacte comercial més ambiciós amb la Unió Europea és aquest acord, del qual el país surt, ha dit, molt beneficiat. El tema més espinós ha estat la qüestió de la frontera amb Irlanda, sobre la qual la primera ministra ha recordat que així s'ha evitat l'escenari més dolent. El líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, ha acusat May de presentar un pacte sobre el Brexit que no respon al que es va votar en referèndum ara fa 2 anys. D'altra banda, sobre la situació judicial a Catalunya, el Consell General del Poder Judicial insta, en una carta contundent, a les administracions judicial, autonòmica i estatal a perseguir Arran, la branca juvenil de la CUP, per l'atac a Pablo Llarena, al seu domicili de Sant Cugat. Un sector dels jutges, considerats conservadors, han arribat a comparar aquesta acció contra Llarena amb l'Alemanya nazi. I Ciutadans ha decidit denunciar Arran per la pintura groga que es va llançar contra la porta de la casa del jutge Llarena. Més temes. El govern espanyol haurà de tornar als consumidors de gas els 18 milions d'euros que els va encarregar la factura pel manteniment del magatzem submarí de gas Castor els anys 2014 i 2015. Ho estableix una sentència del Suprem que dona raó a un primer recurs interposat per la patronal SECOT. I avui es presenta el llibre Pregat Vent a 6:45 de la tarda a la llibreria Claret de Barcelona. El seu autor és Juanjo Fernández.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Vine al concert solidari de la soprano Montserrat Martí Cavaller perquè els nens prematurs de Vall d'Hebron i les seves famílies se sentin com a casa. T'esperem el diumenge 18 de novembre a les 12 a l'Auditori AXA, presentat per Xantal Llavina. Entrades solidàries a Atrapalo o a Taquilla. Fem realitat el nou centre de neonatologia avançada Vall d'Hebron.
T'imagines a 600 veus de gospel cantant juntes per una bona causa? El divendres 16 de novembre t'esperem a l'Auditori del Fòrum de Barcelona per gaudir del concert de gospel més important que s'ha fet mai a Catalunya. La recaptació anirà destinada íntegrament a Càritas. Ja pots comprar les teves entrades a Tiquetea. Vine i gaudeix del gospel més solidari.
Aquest dissabte 17 de novembre, Ràdio Estel transmetrà en directe el Respons per Montserrat Cavaller a 1:00 PM des de la Catedral de Barcelona. Un acte organitzat per la seva família amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu i amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, interpretant el Rèquiem de Verdi, acompanyats de les magnífiques veus d'Ainó Arteta, Maite Beaumont, Nikolai Skukov i Alexander Vinogradov. Aquest dissabte a 1:00 PM, el Respons per Montserrat Cavaller, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'Essència. Iniciem la setmana, iniciem el programa formulant-nos la següent pregunta. És la felicitat una utopia? Avui a la secció de Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera. La importància de l'ordre, com posar ordre a la cuina de casa nostra, amb la professional en ordre i teràpia, Mar Ferrer. Com podem evitar l'addicció a les pantalles? A quina edat li hem de comprar un mòbil al nostre fill? Avui a Educació amb el coach Advance, Joan Carles Fullà. Qui davant una analítica no li han detectat o detectaran que té el colesterol alt? Avui, en el Consell de Salut de Segur de la Setmana, en parlarem amb la doctora Juliana Martínez. I la recepta de la setmana, endívies farcides en tempe de taronja amb el cuiner Alf Mota. Com identificar una relació sana? Existeixen aquestes relacions de les que funcionen bé? De veritat, en parlem a la secció de relacions de parella amb la psicòloga Sílvia Congost. L'investigador i divulgador científic Xevi Verdaguer, a la seva secció Ets el protagonista de la teva salut, ens explicarà què és l'estamina, quins són els símptomes. Les hormones d'estrès i sexuals ens condicionen avui també al programa. I per finalitzar, l'arquitecte i geobiòleg Pere León ens parlarà de la cronobiologia, la importància de tenir la llum adequada en el nostre hàbitat. Si us sembla, doncs, comencem.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera.
Enric Corbera, molt bones. Com estàs?
Pues molt bé, ja estic aquí a punt.
Aquí, els oients diuen, una altra vegada ens pares dir que parlaria de que la felicitat, si és una utopia. Enric, preguntem-ho, és la felicitat una utopia?
Bueno, el que tindríem que deixar molt clar, que és, la felicitat és un concepte, mm-hmm. que entenem per felicitat, no? Esclar, nosaltres vivim en un món dual. I el gran error que fem la majoria, o hem fet la majoria, és creure que la felicitat sempre és viure en un estat i rebutjar l'altre. I aquest és el gran error.
Aquí,
aquest és, anem a dir, la gran falta. O sigui, és el quid de la qüestió. I és el problema, però és la solució, no? La felicitat és un estat de saber viure amb diferents estats emocionals. O sigui, la vida no sempre és ja-ja-ja-ja ni plorar. O sigui, els dos estats emocionals són molt importants. Per exemple, la tristesa dona sentit a l'alegria i l'alegria dona sentit a la tristesa.
Oposats.
L'alegria és expansió, la tristesa és reflexió. O sigui, que jo tinc que pensar que no tinc que estar trist perquè trist és dolent, això és un error. La felicitat és creure que jo sempre tinc que estar content. Això és un error. O sigui, perquè si jo estic content, puc comparar-me amb algú, no? Aleshores, quan jo vull rebutjar una polaritat de la meva vida, estic creant un problema i greu. Aleshores, venen aquests excessos, no? Que pot ser, doncs, drogar-se, beure, una follia...
Cercar la felicitat a qualsevol preu, no?
Sí, com que tinc que estar constantment en un estat. Uh-huh. I tu no pots estar mai polaritzat. Pots estar un temps, però no molt temps, perquè automàticament això caurà, buscarà la seva compensació i després venen aquestes caigudes emocionals,
aquestes bipolaritats,
no? De fet, amb aquesta esquizofrènia, que en definitiva la paraula esquizofrènia vol dir ment trencada. Uh-huh. L'esquizofrènia. Quan una persona vol viure en una polaritat rebutjant l'altra, arriba un moment que la ment, anem a dir, com es trenca i es creen dos personatges que no es coneixen entre ells i són persones bipolars, per exemple. És un tema que es té que tractar, òbviament, en psiquiatria, perquè és un tema que, anem a dir, normal, portat a un nivell extrem. Okay? Aleshores, la felicitat és saber viure en una vida sense expectatives.
Podríem dir des de l'equilibri?
Que l'equilibri ve
clar,
sol.
L'equilibri
no és una cosa que tu tinguis que buscar, no? Uh-huh. Sí que és un punt d'equilibri, no? O sigui, saber estar en estats, anem a dir, que em molesten perquè, doncs, comença la tristesa, una pena, etcètera, òbviament tu tens que acollir aquest estat emocional. Aquest estat emocional et comporta, doncs, una sèrie de conductes, una forma de viure, viure, però no quedar-te tancat aquí, no? El meu pare s'ha mort fa 25 anys i encara l'estic plorant. Bueno, jo a vegades li dic, potser que el tindries que enterrar, no? Ja, sí, però ho faig en conya, però realment estic dient, hi ha altres coses, no? Per això és tan important moure les persones a l'altra polaritat, com s'està molt bé, doncs, escolta, anem a sortir, distraguem-nos, parlem, perquè és molt important sortir d'aquest forat. Jo al revés, és el que estava parlant abans d'estar sempre amb l'alegria i a la festa, o sempre estar... Hi ha gent que es columpia amb una cosa o es columpia amb l'altra. Aleshores, la vida, sempre vivim en un món dual, que fred i calor, dalt i a baix, yin i yang, masculí i femení, alegria i tristesa, en definitiva, fred i calor, i positiu i negatiu. I aleshores no podem dir que les coses tenen que ser d'una forma o no tenen que ser l'altra. Per tant, la felicitat està en no posicionar-se, com es diu, per ser. Tinc que estar aquí, tinc que anar... Perquè això sempre portarà...
I poder no crear expectatives, no? Perquè moltes vegades generem expectatives arreu, bueno, i aleshores
les expectatives... Té que veure amb el control. Les persones volen controlar el que passarà, i això és una paranoia. O sigui, tu no pots controlar el que serà. La persona que troba la felicitat és una persona que sap estar en tot moment on té que estar vivint l'experiència que tingui que viure, sigui d'alegria o sigui de tristesa o sigui la que sigui, no? Sapiguer conjuntar aquestes dues coses, i quan pots trobar aquest equilibri no tens que buscar la solució. La solució apareix sol. De fet, diu un Robert Johnson, un senyor que junguià, que ja té 93 anys i segueix fent conferències, en Robert A. Johnson sempre diu que allà on s'ajunta la llum i la foscor es pot crear el miracle. Uh-huh. De fet, el miracle que on la gent diu, ostres, veig les coses d'una altra manera, és perquè has sabut equilibrar-ho.
O integrar-ho.
Integrar-ho, que és i aquí és d'haver el concepte de felicitat. La felicitat no és estar ni content ni trist, sinó saber jugar amb aquestes dues polaritats.
És estar.
És estar en un estat de sense expectatives, sense control, i tenint en compte la importància que té la ment i la importància que tenen els pensaments, perquè això és... Això sí que és clau, eh?
Enric, podríem dir el fet d'agafar perspectiva, no? Ser observadors de la nostra pròpia vida, intentar allunyar-nos una mica de nosaltres?
Sí. El que hem fet amb els programes
anteriors,
hem anat fent, seguint un fil, no? O sigui, quan tu vas comprenent que estàs repetint les històries i que tens una tristesa que no és teva... Que és una
I que no saps què passa.
Què passa, quan realment la comprens... Bueno, jo tenia un germà que portava una tristesa a sobre... Bueno, tenia i tinc, òbviament. Ens estimem moltíssim, i portava una tristesa a sobre, i fins que un dia vaig dir, escolta, parla amb la mare, que aquí hi ha una història, perquè algú passa aquí, la història. I, bueno, resulta que quan estava embarassada del meu germà, la meva mare, la nostra mare, veia, no sé per què, doncs ella es va capficar amb aquest fill, pues, com a posar-li el nom del germà del seu sogre, que va ser assassinat a la Guerra Civil, era sacerdot, es deia Lluís, Lluís Corbera, i li va, quan es va casar, li va donar l'anell de sacerdot amb el meu germà, li va donar l'herència. I com aquell que...
El va casar amb la situació.
Jo és que vull que entengui els nostres oients que no hi ha cap acte en la nostra vida que l'inconscient, sobretot si està carregat emocionalment, com és aquest cas, amb tota la bona intenció de la nostra mare, bé, però quan, de fet, només va tindre que fer coses tan simples com anar al registre civil, demanar... Com sé qui ets, sé quina informació porto, i se li va... Aquella tristesa va com marxar, no? Vull dir, la informació estava allà, però s'havia transcendent.
Li havia posat consciència.
Li havia posat consciència. Això és tan espectacular.
Impressionant. Seguim, eh?
Seguim.
La primera setmana més. Moltíssimes gràcies, Enric.
A tu, Glòria. Vinga.
A reveure.
Viure des de l'essència. Posem-hi ordre, amb Marc Ferrer.
Marc Ferrer, molt bones, com estàs?
Molt bé, aquí a punt per continuar viatjant a través de casa nostra.
Sí, la darrera setmana vàrem quedar en el punt de dir, ens hem quedat a la cuina.
Sí.
I els nostres oients saben que avui estarem a la cuina, sí, posant-hi ordre.
Sí, i descobrirem moltes coses a dins de la cuina.
M'encanta. Comencem a descobrir, a veure què hi ha, que realment no en som tan conscients.
Situem una miqueta, per qui no hagi sentit el programa anterior, però no? Una miqueta, estàvem parlant d'endreçar seguint el mètode de Marie Kondo, i és endreçar per categories. No? Llavors havíem ja fet roba, hem fet llibres, hem parlat molt per sobre de documents, i hem començat a la categoria de varis, que queda allà una mica més dispersa. Ens hem endinsat una miqueta en el bany i ara anem a la cuina. La cuina té diverses parts. Té la part de el que són aliments, no? I des de la nevera, el congelador i la despensa.
Amb tot el que ens nodrim, no?
Exacte.
És el que alimentem el nostre cos.
Exacte. Llavors, aquí és molt fàcil fer una selecció, ajuntar totes les categories. Evidentment, la data de caducitat, aquí no hi ha tants aferraments, no? Perquè la data de caducitat...
Ens ajuda,
exacte. Ens fan un favor, però al final tenim espècies de fa 3 anys caducades, no? I, vale? Llavors, és un tema important també perquè t'ajuda a fer una reflexió sobre quin tipus d'alimentació estàs portant, no? Jo havia tingut el cas d'una clienta que havia fet un canvi d'alimentació per un tema d'unes intoleràncies, i clar, encara hi havia aliments que estava guardant
que no sabia per què.
No, bueno, clar, perquè pues, si tens una intolerància al gluten, pues, no pots tenir farina normal, no? Allò de representar aquell canvi, no? Després dels aliments, evidentment, hi ha tots el que són estris, no? de cassoles, paelles, vaixella, no?
Tota
la part més...
Exacte.
I després hi ha la part de neteja, que aquesta part, com vaig explicar la setmana passada, a mi personalment va ser el que més em va impactar quan vaig aplicar el mètode a casa meva, no? Descobrir que tenim un munt de productes per múltiples coses, no? Que si per l'alumini, que si pel parquet, que si per la ceràmica, no? pel moble de no sé què, per la fòrmica, pels vidres, pels miralls, per no sé què. I clar, tenim sota de la pica...
Necessitem un índex.
És horrible, no? I un índex i uns manuals d'instruccions, perquè cadascú té el seu, no? El seu estri, el seu, no? El seu drapet, el seu fregall. Llavors, clar, quan tu ajuntes tot i veus aquest munt de coses que tenim, dius, com m'estic complicant la vida?
Espera, posem ordre.
És que, a més, és impossible posar ordre amb 100 coses, no? Si tens dues, evidentment, no cal ser molt, molt hàbil per saber que amb dues em manego molt millor que amb 100, no? Llavors, jo vaig començar a investigar. La veritat és que quan et comences a ficar en aquest món que em va portar de manera, pues, a través de l'ordre, no? Hi ha gent que arriba a través d'altres, no? D'una sensibilitat, pues, animal o del que sigui, i comences a prendre consciència de què estic consumint, a qui li estic comprant, quina repercussió pot tenir això en el medi ambient, no?
I comences a fer preguntes.
A qüestionar, no? Llavors comences a transitar un camí que moltes vegades és molt difícil, no? Perquè no trobes informació. I com puc jo... I no hi haurà un producte que em serveixi per tot? Doncs sí, hi ha productes que et serveixen per tot. I si no el trobes, te'l pots fer tu. Que aquí és on vull arribar.
Aquí és on avui també teníem ganes, amb els nostres oients, d'aprendre de productes.
Exacte. Llavors, les receptes de l'àvia... del bicarbonat, que és un producte que pots tenir a cuina, vinagre, el tens a cuina, que et serveix per diverses coses.
Molt
això és
el
que... Exacte, perquè són multiús, no? Llavors, aquells productes multiús ens serveixen, pues, per qualsevol... Bueno, per la neteja en concret, no? Llavors, anar experimentant, eh? Perquè jo vaig provant receptes, aquesta no m'agrada, ara aquesta proporció de més vinagre, de
avui
menys...
Avui em compartiràs alguna de recepta, no, Mar? No.
La bàsica és amb bicarbonat, una culleradeta de bicarbonat i 3 parts de vinagre, i unes gotetes d'olis essencials. ¿Vale? Els olis essencials també per mi són un producte multiús, que tenen un poder brutal, perquè no sabem la quantitat d'emocions que poden desencallar, que pot desencallar l'olfacte, i llavors jo la complemento, les meves sessions d'ordre-teràpia, les complemento també amb olis essencials, perquè hi ha moltes emocions, no? Llavors, una ha d'estar serè, tranquil, ben sapós, no? Llavors, a partir d'aquí...
Fantàstic. Quin oli essencial?
Mira, el bàsic, si algú només vol introduir-se en aquest, el bàsic és la lavanda. L'oli de lavanda és el fonamental, és el que pot faltar mai, perquè t'ajuda a dormir, t'ajuda a relaxar-te en moments que estiguis molt, molt nerviós. Però des d'un petit tall, o sigui, a nivell físic també, és molt cicatritzant.
És per tenir-lo al bolso, podem dir?
Totalment.
Ara em diràs, és que jo el porto.
jo el porto.
Fantàstic.
Sí, té moltes propietats, a banda, evidentment, de l'olor tan agradable, no? Llavors, si tu el teu, aquesta barreja casolana que has fet per netejar...
De bicarbonat, repetim... És...
Bicarbonat i vinagre.
Una cuireta de bicarbonat.
És que ara et mentiria, eh?
Val, potser... més o menys, per tenir idea. Com que,
És bicarbonat i vinagre, i no sé si també aigua.
I unes gotetes d'oli essencial.
Sí, perquè a més també ajuda a desinfectar.
I què netejaríem, el terra?
Jo netejo amb això el bany, les restes aquestes de calç que queden al voltant dels desaigües, sí. O inclús per les tuberies de tant en tant per fer una bona neteja. Sí, 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 no, té múltiples possibilitats.
Funcions.
Sí. Marta, per la roba, també.
Per la roba,
no acabaríem
també?
Mai.
Per la roba.
No acabaríem mai, sí.
La propera setmana ens acabaràs de... O ens ho dius ara, això de la roba. Què hi podem posar? Una miqueta d'oli?
D'oli essencial, també. Bueno, jo, per exemple, suavitzant ja no em faig servir. Perquè i una miqueta de vinagre i una miqueta... De veritat que no queda olor, eh? I després una goteta d'oli essencial.
La roba...
Fantàstic. Fantàstic.
Marta,
i ens dura més.
Moltes gràcies. Gràcies, estem
Glòria.
Aprenent molt.
Espero, gràcies.
La propera setmana més.
Molt bé.
La setmana que ve.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Educantment, amb Joan Carles Fulià.
Avui al programa parlarem amb el coach Advanced Life, el col·laborador Joan Carles Fulià. Molt bones, com està, Joan Carles?
Molt ben encantat, com sempre, d'estar aquí amb vosaltres.
Avui parlarem d'un tema molt important, també. Com podem evitar l'addicció a les pantalles, no? Ai. Aquesta addicció que és que sembla que tinguem un imant i que la canalla tingui un imant al davant, no?
Sí. Mira, evitar no ho sé, però minimitzar sí. Evitar les coses és molt complicat, tot i que està bé, la pindolada d'entrada com a títol, però home, el que no pot ser és que un nen es passi 8 hores jugant a la Play.
Aleshores, aquí entrem en els límits, no?
Sí, sí.
Perquè,
sí,
a part,
sí.
El nen surt de la Play que no sap en quin món viu.
Està clar. I una cosa encara pitjor, i és que es pensa que el món en què viu, el món real, és molt semblant al de les pantalles. I de vegades passen coses que no...
I que és un món amb molta agressivitat.
Molta,
moltíssima. I és el que ens estem trobant.
Moltíssima. Llavors, clar, el que passa és que jo sempre dic... Hi ha pares que em pregunten, escolta, Joan Carles, com podem potenciar la lectura a casa? No? I li dic, bé, aviam, deixa'm fer-te una pregunta. Tu, quan arribes a casa, llegeixes alguna vegada? I em diu, no, mai. Dic, llavors ho tenim una mica malament. És a dir, la primera cosa que hem de ser conscients és que nosaltres, pels nostres fills, som el model, som el referent.
Predicar amb l'exemple.
Correcte. És a dir, hi ha molts pares, jo no dic que els pares no poden jugar a la Play o qualsevol pantalla o estar davant de l'ordinador moltes hores, no dic pas això. El que dic és que no li podem dir al nostre fill que no estigui 3 hores mirant la televisió si jo m'hi passo 3. O m'hi passo una i mitja. Val? Jo no puc potenciar la lectura amb el meu fill si el meu fill arriba a casa i mai veu els seus pares que agafen un diari o agafen un llibre. Val?
Som un mirall per als nostres fills, sí. I aquí comença, no?, la coherència.
Sí. Clar, nosaltres l'educació bàsicament és per mimetisme. Els nostres fills aprenen mimèticament. Si ells veuen una cosa, és com un pare que li diu al seu fill, escolta, quan parlis no em cridis, i li diu cridant. El fill deu pensar, no hi ha coherència.
Que curiós, no? Si posem consciència, realment, amb la nostra actitud, estem veient un reflex del que veiem en el nostre fill, moltes vegades.
Sí.
La importància
vols
també...
Vols que et posi un exemple, d'això?
Vinga.
Jo, quan era professor d'institut, quan vam venir a la família per primera vegada a fer una reunió, jo a la secretària que tenia a la secretaria li deia, aquesta família seran cridaners. I em deia, però que els coneixes? Dic, no, de res. I fèiem la reunió i cridaven. I quan sortíem de la reunió, li deia la meva secretària, li deia, has vist com cridaven? I em diuen, sí, però com ho sabies tu? Dic, perquè el nen crida.
Sí, el mimetisme. El tema del mòbil, tan qüestionat, a quina edat li hauríem de comprar el mòbil al nostre fill, Joan Carles?
No hi ha edat. La resposta a aquesta pregunta és quan el nostre fill estigui preparat per tenir-ho. El mòbil, la gent a mi fa molta gràcia perquè et diuen, jo li compro primer d'ESO, tothom acaba aquí, quan van a l'institut, perquè així el tinc localitzat, perquè quan el truco, doncs ell sé on està. I quan ell em truca, si té un problema. I l'última cosa que fan els nens amb el mòbil és agafar les trucades dels pares i trucar-te.
I trucar quan tenen un problema, no?
Aquestes són les dues coses que no fan mai. Què fan amb el mòbil? Tenen una finestra oberta al món. I allà ho tenen absolutament tot.
sexe, drogues... Tenen el món. I tenen el món obert, vull dir, amb un clic. Clar, quan li puc donar això? Doncs li haig de donar quan crec que el meu fill, madurativament parlant, està preparat. Pot ser a primer d'ESO, pot ser a sisè, pot ser a tercer d'ESO, no ho sé. Jo la meva filla gran el va tenir a primer d'ESO i el meu fill petit no l'ha tingut fins a tercer d'ESO, justament perquè no estava preparat. I, a més, una altra cosa molt important, i és que li dono el mòbil i després, com que no hi ha un manual, no, de bon ús, jo haig de perdre moltes hores, eh? O sigui, quan estic dinant amb el meu fill en un restaurant, li dic, seu bé, agafa bé la forquilla, i no perdré hores i temps a ensenyar-li què pot suposar aquell mòbil a les seves mans. Si és una bomba, pot ser una bomba de rellotgeria. No, no, jo haig d'arribar a casa i dir, vine cap aquí, veus? I aviam aquesta aplicació que t'acabes de baixar, explica'm per què serveix. Jo haig de... Perquè, a més, ells en saben molt més que nosaltres, perquè ells estan molt més ben dotats del món tecnològic, no? Llavors, haig de perdre molt de temps en l'aprenentatge i en compartir estones amb el meu fill i amb el mòbil.
Aleshores, què recomanaries als pares? Perquè probablement molts dels pares que ens estan escoltant deuen dir sí, però és que el meu fill em diu es tanquen en la comunicació.
No, home, jo recomanaria als pares que quan van al restaurant amb un nen de 3 anys i estan dinant els dos pares i no poden mantenir una conversa perquè el nen crida, juga, molesta, l'última cosa que facin és donar-los el mòbil del pare perquè miri un vídeo. Llavors volem que els 16 anys no s'enganxin, però si els 3 anys ja li donaves tu.
Són molt responsables del que els envolta, no? La importància...
Tu ets mare com jo, no?
Sí.
I havies anat als restaurants. I què feies? Amb una fulla i amb uns colors els nens pintaven.
Pintàvem, sí.
Doncs fem això, no? L'altre cop recuperem aquesta bona...
Recuperem, obrim el calaix, traiem els quaderns, els colors i fem... Clar, voltar la imaginació.
És que
em
fa molta gràcia,
no?
Perquè els pares diuen, jo no vull que s'enganxi el nen, no sé què. Dic, però bueno, tu què has fet abans d'arribar als 14 anys perquè s'enganxis? I ho has fet tu, ho has potenciat tu.
Aleshores, anem una vegada més a la maduresa, a la importància de quan el nostre fill està preparat per determinades coses, i si no, nosaltres hem de fer la gran tasca, i meravellosa, perquè en un futur és molt agraïda, de saber posar límits als nostres fills.
Com sempre, el límit és una cosa que l'hem de treballar des que neixen fins que se'n van per la porta de casa amb les maletes ja veurem si no tornar-hi.
Joan Carles Folià, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant la propera setmana dels adolescents i del mòbil.
Molt bé.
Perquè ja forma part, és un mes a la família, el mòbil.
Sí, el mòbil forma part de casa de tots.
Cuida't, fins ben aviat.
Gràcies.
A reveure.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Doctora Juliana Martínez, benvinguda.
Gràcies.
Quantes vegades deu haver sentit a la consulta, doctora, tinc el colesterol alt, què haig de fer?
Muy a menudo. Es una patología muy frecuente. Se considera el colesterol alto, el colesterol total, cuando tenemos unos niveles globales superiores a 200. Aquí influyen muchos factores, edad, sexo o enfermedades cardiovasculares previas para el paciente. Hay que diferenciar si estamos hablando de un colesterol total con un factor colesterol bueno o colesterol malo, alto o bajo.
¿Colesterol bo o dolent? ¿Quina diferència hi ha?
Una diferència bàsica. El colesterol bueno és el que nos protege la paret vascular, és el omega 3, és el beneficioso, el que tenemos que tener siempre alto. Y el colesterol malo hace el efecto contrario, obstruye, tapona la vena. Y este es el que tenemos que tener bajo para no caer en el riesgo de tener enfermedad tipo arteriosclerosis.
Anem, doncs, a nutrir el colesterol bo. De quina manera?
Tomando alimentos que tengan omega 3. Un alimento muy rico en omega 3 son las nueces, pero no pasarnos. Dos o tres nueces al día. Si tomamos más, se convierte en colesterol malo. Y nuestro aceite de oliva, básico y fundamental para nuestra alimentación.
¿Y cómo hem de fer perquè el colesterol dolent ens minvi? Ens baixi
pues,
el nivell.
Haciendo una dieta mediterránea, la que hemos hecho toda la vida, que parece que se nos olvida. Comer legumbres, comer fruta, comer pescado azul, buenísimo, y comer fruta y verdura.
La importància de l'alimentació mediterrània, no?, de tota la vida.
Exacte.
Quins altres consells pot donar als nostres oients en relació al colesterol?
Vida saludable. Hacer un poquito de gimnasia, un poquito de actividad física, evitar todo lo precocinado, todo lo frito, todo lo rebozado, todo ese tipo de alimentos no nos va bien. Intentar dejar de fumar y evitar el alcohol.
Doctora Juliana Martínez, moltíssimes gràcies. Ja en som una mica més conscients de la importància del colesterol bo i el colesterol dolent, com ens hem de cuidar per estar cada dia una miqueta millor. Fins aviat.
Adéu.
Gràcies.
Gràcies.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Cuinem sanament, amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut.
Hola, Glòria.
Què tal? Com
molt
estàs?
Molt bé, molt bé.
Preparats per entrar a la cuina de
ja
casa teva?
Ja estem a la cuina, ja estem a la cuina.
Per entrar, o sigui, con las manos en la massa, que
sí,
es diu,
ja
no?
Sí, ja estem, ja ens hem ficat, ja hem rentat les mans, ja ens hem ficat el davantal.
I vinga, som-hi.
Sí, som-hi.
Avui en farem la receta d'endívies farcides amb tempe a la taronja.
Mm-hmm.
Déu-n'hi-do. Permeta'm, què és el tempe?
El tempe és la soja, però està fermentada. Vale? És un també una proteïna vegetal molt digestiva i el fet de que la soja estigui fermentada fa com que també t'aporta una sèrie de bacteris, aquests bacteris beneficiosos pels teus intestins. Vale? Llavors, això es compra també a les botigues bio, a les dietètiques, i necessites uns 250 grams de tempe, que bueno, ho talles com a daus, no? I això ho passes primer per la paella. Vale, amb una miqueta d'oli. Ho reserves i poses en un bol, aquests 250 grams de tempes. Una cullera de sopera de tamari, que és salsa de soja, fermentada, ecològica, molt important, perquè si no, no és una salsa de soja de veritat. Les endívies, perquè les endívies et serviran per fer com unes barquetes, no? Farem com uns tacos, però ho farcirem amb el tempe de taronja. Vale? Ceba, una ceba morada, que la morada té més antioxidants, llavors doncs, li ponem un plus.
Important saber-ho, la ceba morada sí. Té més antioxidants. Sí. Estem parlant de la ceba de figueres, potser?
Sí, però hi ha una que encara és més morada, vale? Però de la figueres també. Quan més color té, més vitamines, més antioxidants. Això és un indicatiu que quan veges una fruita amb més colors, vol dir que és més rica en vitamines. Pastanaga, unes dues o tres pastanagues també tallades de dauets, dues taronges, oli d'oliva i el cusú. El cusú és un almidó que també té efectes terapèutics i que ens va servir per lligar. Vale. Cúrcuma, altra vegada la cúrcuma. Com utilitzem cúrcuma, que utilitzem, Glòria? A veure, pebre negre o una miqueta de gingebre. Vale? Sempre que utilitzem cúrcuma, una miqueta de pebre negre o gingebre i sal marina. Què fem? Agafem el cusú, que serà com una cullera de sopera, i ho hidratem amb una mica de suc de taronja, vale? Com una miqueta en fred.
Uh-huh.
Saltegem la ceba, saltegem la pastanaga, saltegem també el tempe, que ja ho tenim saltejat d'abans, te
sí,
recordes?
Que teníem...
A part, bueno, però ho acabem de saltejar. Fiquem el suc de taronja, com un suc de dues taronges, un got de suc de taronja, i aquest cusú diluït. Vale? Sal, una miqueta de tamari, el cúrcuma i el pebre. Vale? I això ho lligues tot.
Uh-huh.
Vale? Com fas, i faràs com una consistència que queda com lligat, no? Perquè el cusú és un almidó. I farà com la maizena, quan fas una salsa per lligar-la. Vale? Agafes la endívia i farceixes amb aquest tempe a la taronja.
I ja està, boníssim.
Ja està, boníssim. És un plat exquisit, com que quan tens convidats, a la gent l'agrada molt.
Amb molts nutrients.
Sí, amb molts nutrients. I bueno, dona un puntet gourmet, no?
Exacte.
Que després li pots ficar unes llavors per sobre, uns germinats, aquí ja...
Ja deixo,
ja deixo que cadascú a la seva imaginació.
Exacte.
Igualment, a l'Instagram pujarem la foto
important.
I posarem la receta. I ja teniu com suggerències de presentació.
Alf Mota, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La propera setmana més. Seguim
sí.
amb receptes de cuina saludables amb Alf Mota. Fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Viure des de l'essència. Relacions de parella. Amb Sílvia Congost.
Estimar-te sense asfixiar-te, unir-me a tu sense esclavitzar-me, invitar-me sense exigir-me, deixar-te sense sentir-me culpable. Són precioses paraules de Virginia Satir, que ens porta avui la nostra psicòloga del programa, Sílvia Congost. Benvinguda, Sílvia.
Hola, què tal?
Avui ens vens a parlar de les relacions sanes.
Així és.
Existeixen aquestes relacions? Relacions que funcionen bé de veritat, Sílvia?
I tant que existeixen. I ja tocava, no?, parlar de les relacions que sí que funcionen, que portem uns dies parlant dels problemes i els conflictes en les relacions. I les relacions sanes sí que existeixen. Són freqüents? Malauradament, no. Però hem d'intentar, i per això anem parlant de tots aquests temes, que cada vegada estiguin més presents entre nosaltres. Hi ha una sèrie d'ingredients que sempre que la relació és sana hi estan presents, i això és el que hauríem d'intentar cultivar i fer créixer, no?, en el nostre voltant. És com el que deien aquestes paraules de Virginia Satir, que, clar, es tracta d'estimar-te però sense treure't tampoc la teva part personal, no fer que et sentis que estàs lligat o lligada a mi, no?, que cada un no pot seguir fent també el seu camí, i amb exigències o amb... No, es tracta de que cada un tingui el seu espai i que sentim que tots dos ens triem, ens elegim, decidim fer aquest camí plegats, però perquè així ho decidim de manera conscient.
I des de l'admiració.
Totalment. Des de l'admiració, des de, per exemple, deixar ser a l'altra persona qui és, no?, i acceptar-lo totalment. Llavors, anem a veure quines són aquestes claus, aquests ingredients que tenen en comú totes les relacions que sí que funcionen. Un, per exemple, és que la relació ha de ser fàcil. I per tots aquells que diguin, oh, sí, clar, a la relació tot, hi ha moltes complicacions, hi ha dificultats... A veure, a les relacions hi ha conflictes, hi ha discussions, n'hi han d'haver, perquè no som dos clons que pensem exactament iguals, però hem de sentir, com tu has dit de vegades amb el tema de la comunicació, que som capaços d'aquelles diferències o aquelles discussions poder-ne parlar des del respecte i aquesta admiració i dissoldre totes aquelles dificultats i que seguim fluint.
Abans que vagi a més,
Exacte, que no sigui algú que s'enquisti, no? Perquè de vegades en les relacions és com sentim, ostres, ja tornem a estar una altra vegada amb el mateix, no? És això que ens va fent desgastar a poc a poc.
Això no m'agrada gaire, però no passa res, és igual, deixem-ho, perquè tampoc és tan important.
Aquests temes que no toquem i que els anem aparcant, allà queden, i es van apilonant i cada vegada pesen més, exacte. Llavors, hem de sentir que podem resoldre tots aquests conflictes de manera fàcil i que després de parlar-ne, ens sentim bé, com que ens hem tret un pes de sobre i ens sentim units a l'altra persona. Després, has de sentir que la teva parella és el teu millor amic. Aquella persona que és la primera persona que tu trucaries si et passa alguna cosa molt bo, on tens una gran notícia, o la primera persona que trucaries si et passa alguna cosa molt dolent, no? Que sents que confies, que és allà que li explicaries, li pots explicar tot, que sempre hi pots comptar. Te'n faries creus de la quantitat de gent que està en relacions i quan els hi preguntes si és el seu millor amic o la seva millor amiga et diuen que no. Inclús que et diuen, no, però clar, una cosa són els amics, l'altra cosa... No, però la teva parella també ha de ser un bon amic
aquest
per tu.
Aquest punt és important que els nostres oients, si més no, el comencin a exercitar, no? La importància de que la nostra parella també és el nostre gran amic.
Exacte. Després també, a la part que comentàvem una miqueta abans, hi ha d'haver una acceptació total de l'altra persona. Hem de sentir que després d'aquesta fase inicial d'enamorament en el que tendim a idealitzar a l'altra persona, per això en l'enamorament no hauríem de prendre mai decisions importants perquè no acabem de veure-hi amb nitidesa.
Quant temps pot durar un enamorament? Podríem dir, hi ha un període que...
Sí, normalment pot durar des de poques setmanes i com a màxim sol durar un any, any i poc. No acostuma a durar més. Normalment són uns mesos, 4, 5, 6 mesos. Si atravessem aquest període, després és quan ja comencem a conèixer l'altra persona amb el que ens agrada i el que no ens agrada. I no ens hauríem de comprometre mai a coses importants, com tenir un fill o que ja són per tota la vida, fins que no sapiguem què és el que no m'agrada de l'altra persona. Perquè, si no, no sé amb qui l'estic tenint, en realitat. Jo puc pensar, sí, és fantàstic, però és que no el conec, perquè no he viscut prou situacions. Llavors, hem de sentir que ja coneixem el que no ens agrada i que ho acceptem, també. Que no necessitem que canviï res perquè nosaltres puguem estar bé al seu costat, no? És així com el deixarem o la deixarem ser i l'altra persona també serà feliç.
Interessant, perquè després et venen sorpreses, no? Jo no pensava que era... No, tots tenim la nostra part de llum i la nostra part...
Totalment d'ombra.
D'ombra.
Exacte. I a més, aquesta tendència a intentar canviar l'altra persona és algo que és molt tòxic i està molt present en totes les relacions.
Clar, és que té molts punts negatius. És tòxic, és esgotador, no et deixa avançar...
Exacte. Sí. I fas que l'altra persona no el deixes o no la deixes ser qui és, no? Llavors, ningú pot ser feliç d'aquesta forma. Per exemple, una altra clau és compartir els mateixos valors. Fixa't que amb el tema dels valors és algo que és molt important, però no en parlem gaire, normalment. Inclús les persones els hi preguntes quins són els teus valors i no s'ho han plantejat la major part de les vegades. I jo crec, i tinc comprovat, que saber quins són els teus valors més importants és absolutament necessari perquè tu puguis elegir algú que encaixi amb aquests valors, també. Perquè quan tu saps què és el que per tu és innegociable i ha de tenir l'altra persona sí o sí, també saps que això és el que has de buscar. Llavors, quan comences a conèixer aquesta persona, el que fas és la vas veient en diferents escenaris, en diferents situacions, i vas veient si té aquests valors o no els té. Si per mi el respecte és innegociable i la meva parella en ocasions veig que falta el respecte, vol dir que faltar el respecte ja forma part del seu repertori de conductes, i no haig d'esperar que deixi de fer-ho, perquè ja forma part d'ell, no? Més que fer-li de mare o fer-li de pare o intentant educar-lo.
Que són rols que moltes vegades equivocadament es fan, eh?
Exacte, moltíssimes. I no funcionen, també. La major part de les vegades no acaben sortint bé. Però en comptes d'això, millor que ja triï algú que ja sigui respectuós, que ja ho porti. De sèrie, com deia un pacient meu, no? Sí, sí. I després també hi ha d'haver, és molt important, un equilibri entre el donar i rebre. Hi ha moltes creences errònies, si ho pensem, de que qui t'estima et donarà sense esperar res a canvi, i tot això, i és absolutament fals. Quan tu dones en una relació, tu esperes rebre. I perquè ha de ser una relació equilibrada, perquè si no, si tu vas donant sempre i no reps, arribarà un moment que et quedaràs sense aliment, no?
És inclús com una planta que deixes de regar-la. L'altra persona tampoc hi ha algú internament que sent que no va bé, no?
I això s'ha de tenir molt en compte ja des del principi de la relació, perquè quan tu comences i com per agradar l'altre en aquests primers mesos li fas tot, li dones tot, li prepares tot, l'altra persona s'acomoda, diu, que bé que s'està aquí, no? Doncs mira, jo vaig deixant de fer i ja s'encarrega. I llavors després revertir això és molt difícil, no? Perquè és que, però tu al principi eres una altra cosa, no? I ara ja no em vols fer tot això, ara ja no em vols ajudar, ara ja no em dones tot això que em donaves, has canviat, què ha passat? No ha passat res, ha passat l'enamorament i ens hem trobat cara a cara, no? I potser no ens agradem tant.
La importància de ser nosaltres mateixos, eh? No ens hem de posar cap careta.
No.
Per enamorar ningú.
Exacte, per això. I hem de deixar passar l'enamorament per saber ben bé amb qui estem i com és aquesta relació.
Alguna altra clau que puguis compartir amb nosaltres?
Bé, hauríem de tenir clar que quan alguna d'aquestes claus no hi és o no funciona, no és que sigui ja massa tard i que no puguem fer funcionar aquesta relació, sinó que l'important és que tinguem consciència de que ens està fallant algun d'aquests punts o algun altre que puguem identificar, i que tots dos, el 50%, estiguem disposats a fer un canvi, a implicar-nos, a responsabilitzar-nos, no? Com ja hem dit en altres programes, per fer que això canviï. De vegades potser fa falta fer teràpia de parella, altres vegades no és necessari, no? Parlant, dialogant, amb la comunicació li podem anar donant la volta. Però si tots dos volen fer teràpia de parella, poden canviar i poden créixer molt.
La importància de la comunicació una vegada més.
Com sempre.
Sense el judici.
Exacte, sense judici.
Sílvia Congost, fins la propera setmana.
Moltes gràcies i aquí em tindreu.
Aquí estem. De què ens parlaràs? Ens pots fer algun petit abans?
La setmana que ve parlarem de com elegir bé a la teva parella. Aquelles persones que no tenen cap relació en aquest moment i que potser en el passat s'han equivocat o que veuen que han repetit amb parelles que no han acabat funcionant, com fer-ho per fer una bona tria.
Per no tornar a
cometre els mateixos errors.
Doncs aquí t'esperem a la propera
setmana. Perfecte, aquí estarem.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Ets protagonista de la teva salut, amb Xevi Verdaguer.
De nou, una setmana més amb l'investigador i divulgador científic Xevi Verdaguer. Benvingut al programa.
Moltes gràcies.
Autor del llibre Transforma la teva salut, gran llibre, en el que parles també de la pregunta que formularem avui. Què és la histamina?
Efectivament, la histamina és una hormona que és una de les protagonistes del llibre perquè està molt relacionada amb els molts problemes de salut. La histamina és una hormona i un neurotransmissor que no podem evitar del nostre cos. Nosaltres podem obtenir la histamina quan volem estar atents i concentrats. La histamina ens ajuda a estar atents i concentrats. ens ajuda a fabricar àcid a l'estómac i la histamina ens ajuda a neutralitzar patògens que tenim a dintre l'intestí, a l'aparell respiratori. Gràcies a la histamina, contra els bronquis, podem tossir per eliminar microorganismes o mocs que nosaltres tenim. Per tant, la histamina no és res dolent. El problema és quan la histamina s'acumula al nostre cos. Els símptomes que pot identificar les persones quan tenen excés d'histamina és que queden vermells amb facilitat. Quan els persigui un mosquit, fan una gran marca. Quan es rasquen, queda la marca dels dits. O quan es dutxen amb aigua calenta, veuen que li surten ronxes a la pell. Aquestes persones estan a punt de descobrir que tenen un excés d'histamina. Aquesta proteïna, aquesta hormona, la histamina, a part de donar aquests símptomes a la pell, està relacionat amb tenir més mocs, amb tenir més rinitis, amb tenir eczemes o pell atòpica. És curiós com la gent que té eczemes o urticàries o pell atòpica els hi donen un antihistamínic. És a dir, que tens un excés de histamina. La gent que té rinitis o al·lèrgies primaverals, com la bronquitis asmàtica, els hi donen també un antihistamínic, perquè realment aquests medicaments ajuden a reduir aquest excés d'histamina que tens i que provoca aquests símptomes. La histamina a nivell intestinal dona problemes de gasos i caques pastoses o diarreiques. Per això moltes persones tenen colon irritable amb predomini de diarrea, que està molt relacionat amb un excés d'histamina. La gent que té cremor d'estómac, moltes, habitualment no els hi funciona l'omeprazol i els hi funciona molt millor la ranitidina, un antihistamínic també, que bloqueja el receptor de la histamina. L'excés d'histamina també dona problemes de contractures, mal de cap i migranyes, i pressió arterial baixa i dolor amb la regla, és a dir, el dolor menstrual. És curiós com moltes persones diuen, anyam un segon, jo tinc la pressió baixa, tinc dolors de regla, quan em rasco i quan em pico mosquit, de seguida em queden grans marques vermelles. Dic, ostres, pot ser que tingui excés d'histamina? Sí, és habitual que aquestes mateixes persones, quan els estrògens estan més elevats, que hi ha més histamina, és quan tinguin atacs de migranyes o contractures a l'esquena. Per tant, el mal de caps, les migranyes, les contractures estan molt relacionats amb histamina. I, per tant, hem de posar solució amb aquest problema.
Com, el fet de com reduir-la, no? Perquè no necessitem antihistamínics.
Exacte. Llavors, nosaltres sabem que hi ha temes emocionals que fan que tinguem més histamina, que és l'estrès. L'estrès mantingut fa que tinguis més histamina. La tristesa, l'estat emocional de tristesa, també fa que tinguis més histamina. Per tant, aquests estats emocionals s'ha vist que, des de la psiconeuroimmunologia, quan intervenim fent exercicis de meditació o hipnosis, o exercicis de relaxació a través de la respiració, respiracions profundes i aspiracions llargues, i fem ioga, aconseguim reduir les inflamacions i reduir la histamina al nostre cos. Per tant, millorar aquestes persones que estan sotmeses a la tristesa i els problemes que acompanyen aquest excés d'histamina. Per tant, una intervenció supersenzilla seria aquesta. I l'altra és a través dels aliments. Hi ha aliments que són antihistamínics. Per tant, dius, ostres, la gent que li passa tot això, estaria molt bé que pràcticament abusés dels antihistamínics. Hi ha aliments que t'ajudaran especialment, com són els creixens, els germinats dels llegums que porten antihistamínics, també l'all, la ceba, el porro, la magrana, el mangostan, l'ortiga, la menta, el comí, el gengibre, la cúrcuma, la farigola, tots aquests, la moringa, que és una, ara li diuen que és un superaliment, tots aquests tenen propietats antihistamíniques i, per tant, te poden ajudar a reduir els nivells d'histamina. Però resulta que al nostre intestí tenim realment una enzima que la seva funció és ajudar a eliminar la histamina, que es diu DAO. Llavors, hi ha una analítica específica que pots analitzar-te el DAO per veure com està. Si té una activitat reduïda, jo et diré, com penses eliminar la histamina? La histamina que mengem a través de la dieta, perquè la histamina està a l'albergínia, està als espinacs, està als alvocats, està a tots els fermentats, és a dir, iogurts, formatges, kèfir, el kombucha, el vi, el vinagre, la cervesa, el cava, el cafè, les verdures fermentades, la tomata. Hi ha un piló d'aliments, els sucs de taronja, la pinya. Hi ha gent que diu, jo quan menjo pinya em pica la boca, i quan menjo un suc de taronja i nous també em piquen a la boca. I si et pica, què creus que deu ser? La histamina.
El propi cos.
Et dona pistes de seguida. Llavors, el que hem de fer és ajudar a que el propi cos elimini la histamina. Hem d'ajudar aquesta enzima que es diu DAO. El DAO el tenim a l'intestí. Per tant, si tens una activitat baixa del DAO, acabes de descobrir que tens un problema a l'intestí. Necessites anar amb un especialista perquè et faci un estudi de com funciona la funció intestinal, si tens paràsits, potser fongs, potser hi ha algun aliment que tens una sensibilitat augmentada, però si tens el DAO, que és una enzima que fabrica el nostre intestí prim, si tens el DAO amb una activitat reduïda, sempre tindràs tots els problemes d'excés d'histamina i et portarà a prendre antihistamínics naturals o químics, però necessites millorar el DAO. Hi ha suplements de DAO a l'herbolari i a la farmàcia, uns d'origen de porc, de ronyó de porc, i uns altres d'origen vegetal germinat. Llavors, hi ha molta diferència a si et suplementes una enzima de DAO vegetal, a si te'l suplementes de ronyó de porc. Jo recomano a les persones que busquin un suplement de DAO que sigui d'origen vegetal, perquè aquest ajuda a eliminar la histamina i els metabolits que deixa la histamina com a residus ajuda que els puguem eliminar amb facilitat, cosa que el DAO d'origen animal això no ho fa. Necessitem catalasa. Això està amb el DAO d'origen vegetal. Però la solució acaba siguent arreglar l'intestí. Les pastilles de DAO t'ajuden a que puguis, mentre t'ocupes d'arreglar l'intestí, de que puguis viure sense aquest excés d'histamina i amb tots aquests problemes. Pues que les persones abans es pensaven que eren crònics, que lo de les al·lèrgies i lo de les migranyes m'acompanyaria sempre, i no és així.
Xavier Verdaguer, moltíssimes gràcies. Com diu el teu llibre ajudar-nos a transformar, no?, la teva salut, la nostra salut. La propera setmana més?
Exactament. Seguim?
Seguim, parlarem de si tenim paràsits i com ho podem solucionar.
Molt bé,
donem
endavant.
Pistes per la propera setmana. Gràcies, Xavi.
Fins aviat.
Fins aviat.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. El bon dormir, amb Pere León.
Pere León, molt bones.
Bones, què tal, com estàs?
Molt bé, benvingut. Avui de què ens parlaràs, Pere? Deixo que ens sorprenguis.
Deixo que ens sorprenguin. Ah, sí, la cronobiologia.
La cronobiologia.
Sí, no, de manera és dir la llum adequada. Mira, anem a observar des del moment que ens llevem nosaltres al matí. Si mirem cap a l'horitzó i està sortint el sol, si t'hi fixes amb el color de la llum, és una llum blavosa, verdosa. Això es mesura en graus Kelvin, És una nomenclatura que s'utilitza per mesurar la temperatura de la llum. I aquella llum blavosa, en el moment en què els nostres ulls s'obren i reconeixen aquella llum, és una llum activadora, ens posa les piles. Som animals que anem amb l'ordre del dia, val? I, per tant, d'aquí venen, després ho parlarem, del problema del jet lag, la cronobiologia que també...
Per això, a vegades, quan ens despertem al matí, tenim ganes d'anar a veure la llum de l'exterior, no?
Per suposat. Som animals.
Sí.
Som animals.
Una meravella.
Per tant, quan veiem aquesta llum, és la llum activadora. Aquestes persones que, jo també, malauradament, ens llevem a l'hivern, i quan et lleves a l'hivern és de nit, doncs és trist. És trist. En canvi, quan comences a veure... Jo tinc molta costum d'anar a caminar. I quan surto a caminar, llavors se'm fa de dia... És un regal de Déu. Ho dic de debò, és allò que jo estic, que maco. Tinc el mòbil ple de fotos de sortides de sol, perquè cada dia és diferent. I és un regal que tenim, que hem de saber apreciar.
Un regal del present.
Sí. I aquesta llum que comença a sortir és blavosa. Després ja comença a ser més groguenca i de més. Llavors, en el moment en què ja ha sortit el sol, nosaltres estem activats. Quedem-nos amb aquesta llum freda perquè és la nostra enemiga a la nit, vale? Que va relacionat amb els mòbils i les pantalles. El sol va pujant i a mesura que el sol va cap amunt ja tenim una llum blanquinosa, que és la que coneixem com a llum dia, que és la que tenim en aquest estudi, que aquesta llum és una llum blanca. És la que ens estem en modo plan. És a dir, durant tot el dia tenim llum blanca i ens fa
és
que estiguem...
Lineal,
que és la llum dia, és la que representa, que és la que més s'assembla a la llum del dia. Vale. I a mesura que el sol es va ponent, la llum ja comença a ser més groguenca i acaba sent ataronjada. En el moment en què passa això, els nostres ulls reconeixen aquesta llum, li donen l'ordre a la glàndula pineal i comencem a produir melatonina. No la comencem a produir quan anem a dormir, no. Quan els ulls reconeixen aquesta llum ataronjada, diuen, vinga, xato, i comencem a badallar. I no sabem escoltar aquests badalls. I què fem? Fem servir pantalletes, la tele...
El propi cos ens diu, és el moment de desconnectar aquest modo avió, com diu el teu llibre.
Però és que en tots sentits, amb la tele, amb la tablet, no haurien de mirar correus, no haurien de mirar res fins abans de sopar. O sigui, la màxima, abans de sopar. A partir de l'hora de sopar, el telèfon en mode...
És tota una disciplina, eh? Per molts dels oients...
No és impossible, és possible. Jo la practico. Jo la practico al moment que arribo al vespre, ja no miro més mòbils.
I la televisió?
Sí, la miro, però la miro en el menjador amb la llum adequada. Tornem a la llum adequada.
Sí?
Llavors, a dintre de casa hem de tenir llum càlida.
Això et volia preguntar. Dintre de casa càlida.
Sí, per ser càlida a tot arreu. I per què això? Perquè si jo em desperto mitjanit per anar a fer un riuet, o em desperto pel que sigui, i encenc un llum de casa, del passadís, del bany, de la cuina, on sigui, i és una llum freda, la nostra glàndula pineal, a través dels nostres ulls, quan la reconeix, diu, què passa? Que és
bon
de dia,
no?
És de dia. Vinga, s'ha acabat de produir melatonina. I aquest pot ser una de les causes en què moltes cases que tenen il·luminació freda dintre i no produeix aquella persona suficient melatonina. No només és no mirar el mòbil, sinó que la llum que té dintre de casa seva no sigui prou càlida. No la reconeix com a tal. I llavors, la glàndula no és tonta. I m'estàs dient que em desperti? Pensa, apa.
Estàs donant una informació equivocada.
Equivocada. I aquest és un dels problemes de la cronobiologia. El crono. O sigui, hem d'anar a tempo del que ens diu la vida, del que ens diu la llum del sol.
Sí, estàs recomanant que a dintre de les cases la llum càlida.
I ara parlaré amb números. La llum freda del matí està entre 4 i 5.000 graus Kelvin. La rodona i la K.
Sí.
Això a l'hora de comprar les bombetes s'ha de mirar. La llum blanca està amb 4.000 graus Kelvin. I la llum càlida està entre 2.700 i 3.000 graus Kelvin. Pels que no se'n recorden d'aquestes xifres, quan compren la bombeta, que posi luz fria o llum freda, llum blanca, que és la llum del migdia, i llum càlida. La càlida és la que han de posar a casa a tot arreu, sense excepció. Un dels problemes que ens trobem amb els cotxes, que hi ha cotxes que tenen llums de LEDs freda, i no sé si t'ha passat, però bueno, també el col·lectiu d'oftalmòlegs diuen que hi ha molts problemes retinoics perquè la llum freda, a part que perjudica la retina, això és el que ells miren, també és un problema alterador de la producció de melatonina.
Pere León, moltíssimes gràcies.
Ja hem acabat
per la propera setmana més, perquè realment no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis mencionar en relació.
Ja està.
Doncs seguim, moltes gràcies i que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Gràcies per formar part d'aquesta xarxa de coneixement, d'aquest compartir des de l'essència i des del sentit de vida. A l'Instagram del programa podeu estar al corrent de tot el que parlem. Amb Toni Huguet a les vies de so, gràcies. Això és tot per avui. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de vuit del vespre, Ràdio Estel t'oferirà en directe la Chris Experience 2, l'eucaristia del Canòlic Music Festival, el festival de música cristiana de les nostres terres. Aquest any, amb l'ambientació musical de David Prades Project, que dotarà l'eucaristia de les peces musicals més icòniques de la música cristiana actual. Serà aquest dissabte, a partir d'un quart de vuit del vespre, en directe a Ràdio Estel. Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a Primera Hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes.
Hi som per tu. Hi som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.